Vols anar-hi de franc? Participa al concurs de la Gatzara i Ràdio Silenci. Digue'ns al Twitter una de les seves cançons. Menciona Gatzara i Ràdio Silenci i entre tots els participants sortejarem una entrada doble. Festival de Música Terra de Sons. 7 propostes en 4 espais diferents. Organitza l'entitat La Gatzara.
A Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra. Cada dimarts a les 9 del vespre, cartes al director d'orquestra amb Joan Figueres i Manel Plens. Escolta a Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra, cada dimarts. Una altra manera d'escoltar la música.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Benvinguts a la Fall Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fall Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
La tripulació al complet de les Set Llunes et donem la benvinguda, oient i habitant d'aquesta nau, comandada pel nostre tècnic de so, Edgar Colomer, i per la veu que escoltes, Susana Nina, la bruixeta Set Llunes. Milers de gràcies per acompanyar-nos cada setmana i viatjar amb nosaltres des de la TDT, la FM de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes, o a través d'internet. Milers de gràcies per ser aquí en aquest viatge 112, programa 20 de la quarta temporada. Ens dirigim cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la humanitat i els misteris de la nostra ment. Per començar, els motors de la nau ens acostaran al costat de Manuel Saavedra, a la secció Aventura del coneixement, amb les explicacions científiques a les experiències pròximes a la mort. Tot seguit, ens submergirem a viatge cap al nostre interior amb la psicoterapeuta Begoña Serra per conèixer i aprendre com treballa la nostra ment i com podem fer per ser més feliços. Avui, amb exercicis pràctics que podeu fer a casa per trobar fàcilment les solucions als problemes i conèixer-nos més cadascun a nosaltres mateixos. Si les turbulències de l'espai ens ho permeten, com cada setmana, doncs arribarem avui a Madrid, on ens hi espera Juan Miguel Marsella Crisóstomo, el president de SEAMP, la Societat Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia, per parlar-nos de casos molt especials amb aparicions fantasmals. I abans d'aterrar, faré un segon encins al tema que vaig encetar la setmana passada, del món oníric, i de com recordar o interpretar els nostres somnis. Recorda que ens pots enviar el teu somni repetitiu o preocupant perquè te'l puguem interpretar al correu electrònic del programa amb el 7 en número, lessetllunes@radiosilenci.cat. Si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT. Doncs ja comença, Les Set Llunes.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Manel Saavedra és un tripulant col·laborador de la nostra nau radiofònica, especialitzat en filosofia de la ciència. I encara que a nivell professional és advocat, la seva idea de tot és sempre l'ideal del filòsof, pel que mai deixa de desentrellar i esbrinar la realitat de la vida mateixa. I ens acompanya amb els seus pensaments avui sobre què té a dir la ciència dels casos amb experiències pròximes a la mort, a la seva secció Aventura pel coneixement. molt benvingut, Manel Saavedra, a les Set Llunes.
Què tal? Bona nit a tu i als teus oients.
Molt bona nit, molt benvingut. És un plaer comptar amb la teva companyia i amb els teus pensaments.
Molt bé, jo encantat de ser amb vosaltres.
Com he anunciat abans, Manel, avui ens vols parlar del que té a dir la ciència dels casos d'experiències pròximes a la mort, si no m'equivoco?
Sí, sí, efectivament.
I què t'hi dir? Què hi té a dir?
Bueno, t'he dit moltes coses, però bé, jo sempre estic... Bueno, la ciència, en realitat, jo també tinc una dèria personal, no?, en aquests temes, no? Forma part del seu tarannà, doncs, posar en solfa tot allò que nosaltres tenim curiositat per saber. En aquest cas, la ciència ha tingut a bé parlar, o sigui, investigar el tema de el llindar de la vida i la mort, no? Uh-huh. Les experiències, si són certes o no les experiències que les persones han tingut o dien que han tingut sobre aquests fenòmens, no?
I són experiències que les has pogut esbrinar de persones que les han viscut en primera persona, o...?
Sí, te parlaré d'un article que s'ha publicat no fa molt, uh-huh, justament l'any passat al Scientific American, en aquesta publicació científica molt, molt antiga, decana gairebé de les revistes científiques. Doncs aquest article tractava sobre aquest tema, experiències superes a la mort, uh-huh, i deia en 5 cèntims que veure la teva vida passar davant dels teus ulls i la llum al final del túnel es pot explicar mitjançant una nova investigació sobre un funcionament anormal de la dopamina i el flux d'oxigen als nostres organismes. Es consideren sovint aquestes experiències com a fenòmens místics, però una investigació, aquesta de la que estem parlant, publicada al Scientific American, revela explicacions científiques per pràcticament la totalitat de les seves característiques comunes. Els detalls d'allò que succeeix en les experiències properes a la mort són ara àmpliament conegudes. Uh-huh. Tenim una sensació d'estar mort, aquesta sensació de que l'ànima ha deixat el cos, de que ha encetat un viatge cap a una llum brillant i una partida en una altra realitat on l'amor i la felicitat ho abasten tot. Aproximadament el 3% de la població dels Estats Units, perquè aquesta, com ben saps, aquesta publicació és estadounidenca, sí, diu haver tingut una experiència propera a la mort, d'acord amb una enquesta de l'empresa Gallup. Les experiències properes a la mort es presenten en totes les cultures, tenim que tenir en compte, amb registres escrits que remunten fins i tot a l'antiga Grècia. No totes aquestes experiències realment coincideixen amb experiències properes a la mort. Un estudi de 58 pacients que va revelar aquest estudi que 30 d'elles no estaven realment de mort, encara que la majoria d'ells pensava que sí. Recentment, una sèrie d'estudis ha posat de manifest les possibles bases per a tots els elements d'aquestes experiències. Molts dels fenòmens associats amb les experiències properes a la mort es poden explicar justament biològicament, diu el neurocientífic Dean Mobbs, de la Unitat de Ciències del Cervell i Cognició del Consell d'Investigació Mèdica de la Universitat de Cambridge. Mobbs i Caroline Watt, de la Universitat d'Edimburg, detallen aquesta investigació en línia el 17 d'agost en Trends in Cognitive Science. Per exemple, la sensació d'estar mort no es limita a les experiències properes a la mort. Els pacients amb síndrome de Cotard o del cadàver ambulant tenen l'il·lusòria creença que han mort. Aquest trastorn es produeix després d'un trauma, per exemple, durant les etapes avançades de febre tifoide i l'esclerosi múltiple, i s'ha relacionat amb regions del cervell com l'escorça parietal i l'escorça prefrontal. L'escorça parietal normalment està implicada en els processos d'atenció i la prefrontal en els deliris observats en malalties psiquiàtriques com l'esquizofrènia. Tot això ho explica Mobbs. Encara que es desconeix el mecanisme darrere d'aquest síndrome, una possible explicació és que els pacients tracten de donar sentit a les estranyes experiències que estan sentint per aquestes malalties. Les experiències extracorpòries se sap també que són comuns durant els patrons d'interrupció del somni que precedeixen immediatament el somni o el despertar. Per exemple, S'ha informat de paràlisi del son o el sentiment d'estar paralitzat a la vegada que s'és conscient del món exterior en un 40% de totes les persones i està relacionat amb vívides al·lucinacions similars als somnis que poden donar lloc a la sensació de flotar per sobre del propi cos. Un estudi de 2005 va trobar que poden induir artificialment experiències extracorpòries estimulant la unió temporal parietal dreta en el cervell, el que suggereix que la confusió respecte a la informació sensorial pot alterar radicalment la forma en què un experimenta el seu propi cos. Una varietat d'explicacions també podrien tenir en compte els informes dels que estan desitjant trobar-se amb el mort. Pacients amb malaltia de Parkinson, per exemple, han informat de visions de fantasmes i fins i tot monstres. L'explicació? Podem dir que el Parkinson implica un funcionament anormal de la dopamina, un neurotransmissor que provoca al·lucinacions. I quan es tracta de l'experiència comuna de reviure moments de la pròpia vida, un dels culpables podria ser el locus coeruleus, una regió del cervell mitjà que allibera noradrenalina, una hormona de l'estrès que s'esperaria que alliberés en alts nivells durant un trauma. El locus coeruleus està molt connectat amb la regió del cervell que controla les emocions i la memòria, com l'amígdala i l'hipotàlem. A més, les investigacions demostren que un nombre de drogues medicinals i recreatives, com la ketamina, poden imitar l'eufòria que sovint se sent a les experiències properes a la mort, que també poden desencadenar experiències extracorpòries i al·lucinacions. La ketamina afecta el sistema opioide del cervell, que pot activar-se de forma natural quan els animals estan sent atacats, el que suggereix que un traumatisme posaria en marxa aquest aspecte de les experiències properes a la mort. Això ho explica el treball de molts.
Algo així com actua l'adrenalina, no? Quan estem davant d'algun perill, algo així actuaria més o menys?
Ah, exacte, la ketamina, com bé saps, és una droga bueno, que es fa servir als cavalls, no? I aquesta, doncs, imita l'eufòria, no? I llavors el cervell, com la seva reacció, doncs, pot donar la sensació de que això estàs tenint una experiència extracorpòria.
Sense que estigui passant, molt bé.
Clar, finalment, un dels aspectes més famosos de les al·lucinacions propers a la mort és moure a través d'un túnel cap a una llum brillant. Encara que les coses específiques d'aquesta part de les experiències properes a la mort no estan clares, aquesta visió de túnel pot passar quan el flux sanguini i l'oxigen s'esgota en l'ull, com pot succeir en una por extrema i una pèrdua d'oxigen que són comuns a la mort. En conjunt, aquestes proves científiques suggereixen que totes les característiques d'aquestes experiències properes a la mort tenen alguna base en una funció normal del cervell. D'altra banda, el propi coneixement de la tradició respecte a episodis propers a la mort podria tenir un paret crucial per a ells mateixos en una profecia autocompleta. Aquestes troballes proporcionen proves científiques d'alguna cosa que sempre ha estat en l'àmbit de la paranormalitat. Personalment, diu Mobs, com director d'aquest treball, crec que comprendre el procés de l'amor ens pot ajudar a sentir-nos més còmodes amb aquesta part inevitable de la vida. Un possible obstacle per a posteriors investigacions sobre aquestes experiències properes a l'amor serà analitzar experimentalment aquestes experiències extracorpòries. No obstant això, el treball que estan desenvolupant a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Lausana ha demostrat que això pot fer-se per una experiència fora del cos, així que per les sensacions associades a les experiències superes a la mort. És important tenir en compte que parlant de la fisiologia d'aquest tipus d'experiències, no? I que el fet de trobar una explicació biològica a aquestes experiències no vol dir que altres explicacions que no es fundamentin a la ciència no tinguin certa versemblança,
Sí,
o sigui,
sí,
això
sí.
No, crec jo, no? Vull dir, perquè estem buscant un reflex físic, biològic, no? A una experiència personal, que pot ser que efectivament sigui la resposta del nostre cervell, del nostre cos, a determinades drogues i determinades situacions, o bé simplement tenir efectivament una realitat, o sigui, una experiència propera a l'amor, no? O sigui, no descarta l'explicació científica no descarta efectivament el fenomen físic, no? El fenomen físic.
I més quan hi ha casos, hi ha similituds, no? En veure passar la vida, en veure aquell túnel o veure aquella llum brillant. Sí, sí. Quan hi ha coincidències.
Sinó simplement hi ha vegades que l'explicació és llum brillant, no? Que és la nostra cosa, que està...
Sí, sí, sí.
El que està produint aquest fenomen i una altra forma, doncs, tapar seria que també succeï.
Molt bé, Manel, un tema molt interessant i molt interessants també aquestes aportacions de la ciència. Se'ns acaba el temps per avui, però abans que marxis, m'agradaria que ens recordessis com sempre la teva web.
Sí, doncs és viajealmisterio.wordpress.com.
Molt bé, doncs la xafardejarem. Moltes molt gràcies pel teu temps i t'esperem aquí, a Aventura del Coneixement. Fins aviat.
D'acord. Una abraçada.
Una abraçada, un petonet màgic. Fins aviat.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
La psicoterapeuta transpersonal integrativa d'aquesta nou programa es dedica professionalment a la Garriga a treballar el creixement personal en teràpies personalitzades per tractar l'ansietat, les fòbies o inseguretats, les dependències, l'estrès o la baixa autoestima, entre moltes d'altres, a través de diferents tallers psicoterapèutics i l'ajuda de constel·lacions familiars, visualitzacions, regressions i meditacions. Ella és la Begoña Serra i comptem un cop més amb els seus consells per guiar-nos pel camí d'estar bé amb nosaltres mateixos i per aconseguir i trobar i gaudir de la màgica felicitat. Benvinguda, Begoña Serra.
Hola de nou, Susana, i també a tots els nostres oients.
Viatge cap al nostre interior, aquesta és la nostra secció d'ara mateix.
Així mateix.
Un viatge en el que ens encongim amb la màgia que envolta aquesta nau radiofònica i, com sempre dic, ens encongim per endinsar-nos cap al nostre interior. Quin és el destí d'avui? Seguim allà on ho vam deixar l'última xerrada o què fem?
Doncs sí, seguirem per aquí, però entrarem una mica en la banda més tècnica.
Molt bé.
Si us en recordeu, en el darrer programa vam estar parlant del que Eric Berne, i ara us explicaré qui és. Uh-huh. Ell és el fundador de l'anàlisi transaccional, és un terme que introduïm nou,
sí.
I que és la vessant psicològica amb la que treballo. I va anomenar els estats del jo, que són el que fins ara hem dit el pare, l'adult i el nen interior, i el paper que cada un d'ells desenvolupa i la importància que tenen.
Molt bé. Com tu deies, aquestes paraules tan tècniques, sí. Encara no les havíem referit amb elles. Què és exactament?
Anem endinsant a poc a poc. Anem aprenent,
ens explicant de mica en mica, sí, en el tema. Què és exactament, doncs, l'anàlisi transaccional?
Doncs bé, com el seu nom indica, l'anàlisi transaccional estudia les transaccions, aquí la paraula transaccional, que mm-hmm. establim entre nosaltres. En el seu llibre més conegut, que es titula «Què dice usted después de decir hola?», Berne ens explica que les relacions humanes estan basades en la comunicació, en allò que ens diem tant a nivell verbal com a nivell no verbal, i que aquestes interaccions tenen una gran importància i determinen la manera en la que ens relacionem amb els altres. És a dir, que les transaccions no són més que aquestes comunicacions, no? Les relacions que establim.
Entre comunicacions a nosaltres.
Exacte. Així, doncs, per seguir una mica el que explica en el seu llibre, i molts de manera sintètica, mm-hmm. després de saludar-te i dir-te hola, sí, puc fer diverses coses. Puc establir una comunicació intranscendent o superficial, com per exemple parlar del temps, de l'última pel·lícula que he vist, o de qualsevol altra cosa trivial, allò típic de que ens trobem, per exemple, a l'ascensor, no?, els veïns, o a la cua de la botiga, etcètera, etcètera. És el que Berne anomena els passatemps, perquè és una manera de passar el temps. I això normalment ho fem des de l'estat del jo nen, de l'interlocutor, adreçat a l'estat del jo nen, de l'altra persona. Uh-huh. Això de l'estat del jo nen és la paraula tècnica, però és el nen interior del que sempre hem parlat.
Sí, jo crec que ho anem entenent, eh?
Ah, exacte.
Ja el anem coneixent, en aquest nen.
Això mateix. També puc demanar-te la informació sobre qualsevol cosa, per exemple, a quina hora és ara, no?
Uh-huh.
I ho faria des del meu estat del jo adult, que és, recordem, aquella part més lògica, que busca solucions als problemes, etcètera, etcètera, com hem anat dient, no?
Uh-huh.
Així mateix puc establir una comunicació més profunda i explicar-te coses personals, els meus problemes, els meus sentiments, establint una relació més íntima. El que faré des del meu nen natural, adreçant-me al teu nen natural, o nena en aquest cas.
Molt bé.
Però també puc intentar manipular-te, fer-te sentir malament, establir un xantatge emocional. És a dir, iniciar el que Verne anomena un joc psicològic, que normalment el faria des del meu estat del jo paracrític, dirigint-me a la teva nena interior, però la submissa, la que no sap dir que no, la que se sent inferior, que és aquella, doncs, vulnerable, fràcil, indefensa. I efectivament, lamentablement, les persones tendim a fer molts jocs psicològics de manera inconscient per tal de sentir-nos bé i superiors als altres, de sentir que tenim el control i el poder sobre les relacions.
Vale, aviam si m'ho entes bé. O sigui, que quan parlem de coses superficials o del primer que ens ve al cap, està parlant la nostra nena o nen interior.
Exacte.
Quan preguntem o ens interessem per quelcom, qualsevol cosa, llavors el que està actuant és la nostra part adulta.
L'adult.
Si t'explico coses personals, te les està explicant la meva nena natural.
Ah, evidentment.
I si t'estic fent la punyeta, llavors és el meu jo paracrític.
Ah, exacte.
Molt bé.
Que en alguns casos també podria ser el nen rebel.
Allò
típic de fer-te la punyeta, com fan els nens quan s'enfaden, de... a veure qui pot més els dos. També podria ser el nen rebel.
Una marranada també entrarien aquí o no?
Sí, això seria propi del nen rebel. El pare crític el que aniria és a buscar un benefici. És a dir, jo sé el teu punt feble i vull aconseguir alguna cosa de tu, per tant, et faig sentir malament.
Per aconseguir allò que, que vols o treure, o que reaccioni l'altra persona, o el que sigui. I totes aquestes parts són les que formen la nostra personalitat, que se l'ha anat formant de tot el que hem anat, o no, escoltant, rebent, sentint, captant, dels pares, de la família, dels amics, dels mestres, dels companys, etc, etc, durant els anys, formant així la nostra forma de ser actual.
Efectivament, és el que hem anat explicant als diferents programes. I que no només els missatges que rebem en la infantesa condicionen la nostra autoestima, sinó que la imatge que ens hem format de nosaltres mateixos es ve retroalimentada per les relacions que establim amb els altres. Posarem un exemple per entendre-ho. Si quan érem nens, és a dir, nens biològics, petits, ens han dit que sempre hem de complaure els altres, que les nostres necessitats no són importants i que ens estimaran més si sempre fem el que els altres ens demanen o esperen de nosaltres, la típica mare o pare que diu la nena, la mama t'estimarà o el pare t'estimarà si et portes bé, si reculls la meva habitació.
Xantatge emocional.
Aquest xantatge emocional, perquè els hem d'estimar pel que són.
No pel que facin.
No pel que fan. Doncs bé, sí, clar, si puges així, què passa? Que quan aquesta persona és gran, el nen interior serà molt submís i, per tant, molt vulnerable pels comentaris o manipulacions dels pares crítics de les altres persones. Per tant, la persona amb un nen interior submís mai s'atrevirà a dir que no davant de qualsevol petició. I si ho intenta, serà suficient qualsevol comentari del tipus: sembla mentida que no em vulguis fer aquest favor. Jo què he fet tant per tu? O pensava que érem amics. Si us recordeu quan parlàvem de les dones, que això és molt típic de les dones, que no saben dir que no, no?
És
perquè sempre...
De les superwomans.
Exacte. I en el moment en què potser diuen que no, surten aquests missatges, o bé per part de l'altra persona, o bé pel pare crític interior, i llavors doncs, sorgeix el sentiment de culpabilitat i segueixes amb aquest complaure, no? I acaben fent el que t'estan demanant. Una frase d'aquest tipus, com dèiem, aquesta de pensaven que érem amics, era mentida que no m'ho vulguis fer, connectarà la persona amb els missatges de la infantesa i el seu nen o nena interior s'activarà per la necessitat d'aprovació i d'estimació de la que parlàvem en els anteriors programes i acabarà cedint.
Molt bé, com ara deies, i acabarà fent el que vol l'altre en comptes de fer el que ell vol o creu que hauria de fer, per llavors tenir remordiments interiors, problemes psicològics o el que tot això comporta.
Exacte. Així és com moltes vegades acabem fent coses que, com tu dius, no volem i sentim que ens estem traint a nosaltres mateixos, encara que no sapiguem com trencar aquest xantatge. Aquí venen les claus. El primer per canviar és ser conscients de que nosaltres no podem fer que les altres persones deixin d'utilitzar els jocs psicològics. És a dir, si tu manipules, jo no puc fer que tu deixis de fer-ho. Verne tenia una frase molt, molt típica d'ell, que deia que dues persones no juguen si una no vol.
Si una altra no vol.
Val? Per tant, si no podem canviar les coses ni les persones que s'envolten, els que haurem de canviar som nosaltres. Bueno, com sempre anem dient, no? Però no hem d'oblidar que nosaltres tenim part de la responsabilitat de ser víctimes de les manipulacions psicològiques.
Mm-hmm. Però Begoña, dir-ho és molt fàcil. I sí, comprenc que és la teva feina i que la fas molt bé, em dono fe. Però fer-ho, això és el difícil. Canviar la forma de ser, és possible?
Sí, que vinguin a teràpia.
No, a veure. Doncs vinga, tots a trucar a la Begoña ara mateix.
No, a veure, sí que és possible canviar. Efectivament, no és fàcil.
El camí és difícil, però
exacte, no és un camí de coses. No.
Es pot fer.
Es pot fer, tampoc és una cosa que tinguem la vareta màgica i que per tant es pugui fer d'avui per demà, però sí que es pot aconseguir. La clau per no caure en els jocs psicològics és que nosaltres abandonem aquest paper de víctima i ens fem respectar. I per aconseguir-ho, primer ens hem de respectar nosaltres mateixos, tenint cura del nostre propi diàleg interior. Perquè d'igual manera que ens estem contínuament interactuant amb els altres, també estem contínuament interactuant amb nosaltres mateixos. No sé si t'has adonat.
Sí.
Si pareu atenció, veureu que constantment ens estem dient coses. El diàleg intern sovint passa desapercebut, perquè moltes vegades és inconscient i la majoria de vegades s'estableix entre el nostre pare crític i el nostre nen o nena interior. La qualitat d'aquest diàleg, el fet de si és negatiu o positiu, dependrà dels missatges que hem rebut en la nostra infantesa. És a dir, que nosaltres, de fet, ens tractem a nosaltres mateixos com ens han tractat de petits.
Sembla mentida, eh? Sembla mentida. Sí. I com ho fem? Com canviem o corregim tot el que hem anat creient-nos durant anys en aquest diàleg interior?
Doncs mira, és fàcil i és difícil alhora.
Algun pas, alguna petita...
Doncs seguint l'exemple anterior que hem posat abans, aquella persona que no sabia dir que no i que fàcilment queia en el xantatge emocional és perquè en el seu diàleg interior el seu pare crític no li dona el permís al seu nen natural, no al submís, al nen natural, per dir que no. Doncs de petit probablement havia sentit dels seus pares el que dèiem abans, que per ser bon nen implicava sempre complaure els altres.
I pensa d'alguna manera que si diu que no...
Exacte, sense, no m'estimaran.
Sense adonar-se en què pensa això, perquè en realitat ni te n'adones de com estàs pensant.
No, no te n'adones. Sí que veus que hi ha aquesta necessitat d'aprovació. I si li dic que no i la meva amiga s'enfada o la meva parella... Això de sempre...
Després m'enguran igual, exacte, o no m'estimaran igual... Exacte. O no. Vale.
Em sap greu... Tots aquests missatges que ens anem dient.
Molt bé.
Ara, per tant, doncs, malgrat que la persona és gran i que ja no està sentint els missatges del pare, dels seus pares biològics, és el seu propi pare crític, el que dèiem abans, o sigui, la pròpia persona... La que reprodueix constantment la mateixa idea. Per tant, el primer pas és ser conscients del paper que juga el nostre pare crític i adonar-nos aquest diàleg ens allibera i ens permet ser nosaltres mateixos. Perquè, no sé, em sembla que en algun altre programa ho hem dit, que el primer pas per canviar és adonar-se de que tenim alguna cosa que canviar.
I quan ens adonem, llavors hi podrem fer alguna
cosa. Exacte.
Però jo torno, jo tossuda. Jo soc molt tossuda.
Sí, tu.
Ens aniria molt bé un exemple per poder-ho portar, jo que sé, en pràctica a casa, fer-nos una idea de com ho podem fer. Per exemple, com ho fas tu a les teràpies? Quan fas teràpies personalitzades? Quin seria el primer pas? Què podem fer?
Sí. Doncs en teràpia, per descriure el diàleg interior, amb una tècnica que és molt curiosa, la gent s'ha quedat molt sorpresa amb el nom, que és la tècnica de les tres cadires.
Ah, i com és això, aviam?
Ah, o sigui, es posen tres cadires, evidentment, i consisteix en que la persona seu en dues cadires diferents. Una, la del nen interior. I l'altra, la del pare crític. Jo els hi vaig fent, a la cadira del nen li faig una sèrie de preguntes, llavors la sec a l'altra cadira del pare crític i li pregunto què li està dient perquè el nen se senti així. I vaig deixant que aquest diàleg es vagi desenvolupant.
I es va preguntant ell mateix, es va responent ell mateix?
No, vaig preguntant jo. Ell va responent. Llavors, en un determinat moment, has de saber quan aturar aquest diàleg, fas que la persona segui a la tercera cadira, que és la cadira de l'adult. I llavors li preguntes, què has vist? Què estàs pensant sobre això? Què pots fer? Què li pots dir al nen? I què passa? Que llavors la persona pren consciència de tot el que ha sentit i pot decidir alguna cosa diferent.
Val, molt bé. Llavors no podem aconsellar-ho perquè tu has de saber com frenar aquesta conversació i com parar-la i com fer-la anar.
Exacte.
Millor fer-la amb un professional, com diem, però crec que a casa ens podria anar bé practicar alguna coseta. Tens alguna idea millor?
Sí, jo sempre...
Jo et vaig estirant. Haig d'aconseguir-ho.
I fas bé, sí. No, els pacients em diuen que poso deures, perquè poso exercicis a casa. I ara explicaré aquest, que de fet és la manera casolana de desplegar i de descobrir aquest diàleg interior, no?
Val,
i és molt fàcil de fer.
A veure.
Consisteix en agafar un full i posar-la de forma paisada.
Val, en horitzontal, no?
Exacte, en horitzontal.
Val.
I llavors es fan tres columnes. L'important és que sempre segueixin el mateix ordre. Val? Primer es posa una columna sota el títol com em sento. Uh-huh. Com em sento, què necessito. Evidentment, aquestes preguntes van dirigides al nen i consisteixen que la persona respongui aquesta columna i sigui una pluja d'idees. Doncs, no sé, estic trist, em sento impotent, necessito que m'estimin, el que vagi sortint, sense jutjar.
Això és el que anava a preguntar. Preguntes al nen han
exacte,
de ser
fluir,
el primer
fluir.
Que et vingui al cap.
No poso això i llavors què pensaran i això què vol dir. No. O
sigui, el primer que vingui.
El primer que vingui, sense jutjar. En segon lloc, la segona columna, uh-huh, és què m'estic dient per sentir-me així. Com pots deduir, aquesta pregunta va destinada al paracrític. Uh-huh. I que aquí també sigui, bueno, una pluja d'idees. Tots els missatges que jo m'estic dient. És que ets un desastre, no aconsegueixes passar la vida, és que, clar, ningú t'estimarà. Tots els missatges.
Tot el que va? Ens vingui al cap.
I un cop hem fet això, anem a la tercera columna, que és què puc fer, què penso, què decideixo. Aquesta és la columna de l'adult. I aquí és també una pluja d'idees. Què fem amb això? Que al posar distància, al treure amb un paper, ho veiem des de fora i per tant podem trobar alternatives que siguin més satisfactòries i sobretot veure si aquests missatges del paracrític són veritablement nostres o són heretats.
On els han imposat d'alguna manera.
Exacte.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ens semblen uns deures genials. Uh-huh. Fem repàs perquè tots els oients ens diguin si ho han provat i què els ha semblat l'experiència, si han descobert alguna cosa nova de si mateixos. A veure, aviam, anem a fer el repàs de les preguntes perquè s'ho apuntin si no han tingut temps. A la primera columna, què hi posem?
Les preguntes, com em sento, què necessito, adreçades al nen.
Ah, sí, les responem ràpid i el primer
exacte,
que vingui de cap.
El primer que vingui.
A la segona columna.
Què m'estic dient per sentir-me així? Molt que bé. Seria per detectar el paracrític.
Val. O sigui, buscar la nostra part crítica.
Exacte.
Per respondre aquesta pregunta. I per l'última, la tercera.
Què puc fer, què penso, què decideixo.
I en aquí...
Que anem a potenciar l'adult, a buscar l'adult de la persona.
Molt bé. I en aquí representa que hi trobarem solucions?
Sí. Trobarem moltes solucions, perquè serà com una pluja d'idees molt fort, bueno, més o menys extensa, depèn del cas, uh-huh, i llavors l'adult sempre haurà de valorar... Imaginem que trobem una decisió. Val? Uh-huh. Una solució. Llavors, tornem a començar l'exercici, perquè imagina que aquest dir que no li crea més ansietat a la nena, perquè clar, hem de tenir en compte que tenim tres nenes, la nena submissa, la natural i la rebel. La nena natural vol dir que no, però potser a la submissa li creem tant d'estrès que l'adulta haurà de buscar una forma intermitja. No llancem a la nena de cop i volta a la piscina, acompanyem-la a poc perquè vagi aprenent. Però potser la primera de canvi no pot dir que no, simplement quedar-se tan tranquil·la, perquè la idea és no angoixar la persona més del que està, sinó, bueno, anar a poc.
O sigui, anem repetint l'exercici fins que sapiguem que per aquí podem començar a trobar el fil.
Sí, perquè imaginem que no sé, que és un no tan rotund, que quan tornem a fer l'exercici la nena diu, però és que llavors...
No podré fer això, no podré fer-ho altre.
No podré, és que no podré viure amb això, és que no sé què, no sé quan, bueno, doncs anem a buscar una forma de tranquil·litzar la nena submissa i de que la nena natural també se senti reforçada a l'adult, és com un mediador, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé.
Entre les diferents parts nostres.
Molt interessant, molt interessant. I segur que ens sorprenen els oients amb el que senten, el que necessiten, el que es parlen i com ho poden solucionar llavors.
Segur que sí. A veure doncs, si s'animen a compartir-ho.
Segur que ho fan, segur que ho fan. La Begoña ens assegura que trobarem alternatives més satisfactòries des de la distància, així que el que està passant o com estem actuant i ho podrem trobar la solució. Així que ho farem i provarem. I ens ho heu d'explicar al correu electrònic del programa amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat. I mentre esperem els missatges dels oients, Begoña, ho deixem aquí.
Sí.
I tornarem a seguir parlant. Volem saber com hem de ser feliços. Però abans recorda'ns la teva web.
Sí, és begoñaserra.blogspot.com. Begoña Serra tot junt i amb la ñ catalana.
Molt bé, moltes gràcies i fins aquí uns 15 dies.
Gràcies i fins llavors.
Fins llavors, un petonet.
Un petonet.
Les 7 llunes.
Com que avui tinc una mica de temps, m'agradaria seguir el tema dels somnis de la setmana passada. Doncs en l'anterior xerrada vaig deixar moltes coses a l'aire i els oients m'esteu demanant amb una pila de missatges els vostres dubtes per poder interpretar els vostres somnis. Així que intentaré fer-vos contents a tots. Ja vaig començar a comentar, al començar aquesta secció dels somnis, que arriben des de la nostra memòria passada o dels esdeveniments que hem viscut durant el dia, que sense que ens n'adonem, la nostra ment va arxivant per no oblidar res. Durant tota la vida va funcionant així i així per poder anar aprenent i no tornar a caure en la mateixa pedra dos cops. I que per interpretar un somni, qui millor ho pot fer és el mateix somniador. Doncs pot aclarir millor que ningú el que el somni desperta en els seus sentiments, pensaments, records, etc. I reconèixer els seus simbolismes personals, que potser no és conscient ni ell mateix de tenir-los fins que arriba al seu propi inconscient. Si no poguéssim somiar, no podríem dirigir, assimilar o eliminar tot allò que reprimim en el nostre interior i embogiríem. En la interpretació dels somnis coneixem els nostres problemes i tenim la possibilitat de saber com arreglar-los, sabent com es van produint i per quins motius, alleujant-nos dels remordiments, de les pors, etc., i quedant totalment en pau amb la nostra consciència. Has sentit algun cop algú que no sap què fer en alguna situació dient que ho ha de consultar amb el coixí? Consultar con l'almohada, que dirien en castellà? Doncs això ve justament del que et comentava. En el somni relacionem el que ens passa o preocupa amb relacions passades arxivades a la nostra ment, que recuperem per uns instants quan en aquests moments surten de la consciència i comparem amb el que ens passa en aquells moments, que ja amb els nostres coneixements actualitzats a l'abast ens ajuden a trobar la resposta, la solució, basant-se justament en experiències semblants anteriors que ja hem viscut. Parlem ara una mica dels somnis premonitoris. Què són els somnis en els que la nostra ment dedueix per aquestes experiències anteriors arxivades a la nostra ment què pot passar? O dels somnis profètics, que ja són més especials? Doncs en ells es coneix el que passarà en un futur sense res que justifiqui aquell esdeveniment, com la majoria dels cops en els que no es coneix ni els protagonistes ni el lloc on passa, però en el futur acabem sabent que allò va ser un avís i realment ha acabat succeint. Aquests somnis profètics o predictius passen pocs cops i a poques persones, però la força i realisme que té el somni impressiona moltíssim a la persona que el somia, gravant-se en la nostra ment i recordant-los molt temps després, com si l'acabéssim de tenir la nit passada. Al contrari del que passa amb els somnis corrents, que al cap de poca estona ja no els recordem o ho fem vagament. Bé, doncs, aquests somnis, els predictius, són impossibles d'analitzar, però els corrents sí que ho podem fer, cadascun a casa nostra. I ara us explico com.
Les 7 llunes.
El primer seria recordar el somni al matí, el despertar. Tots somiem, fins i tot aquelles persones que diuen que no dormen. Però el que passa és que desconnectem molt ràpid al despertar perquè la ment ja es lleva organitzant els temes de les feines del dia. On hem d'anar, a quina hora hem de ser-hi, si ens dona temps de la dutxa del matí i esmorzar o sortir corrents perquè és tard. Però si aquest somni ens ha recordat alguna cosa important o ha despertat un trauma adormit en el nostre cervell d'un problema pendent, llavors és més fàcil recordar-lo, doncs segueixen els nostres pensaments quan encara no ens hem desvetllat del tot. I si ens despertem una mica abans de l'hora que tenim acostumat al nostre cos, avancem una mica l'hora de llevar-nos, fins que el nostre cos no torni a agafar el seu propi ritme de cos. Al matí encara estarem a l'última fase de son i al ser trencada abans d'hora no haurà acabat i estarem enmig del somni i ens serà més fàcil recordar-lo. I si a la nit, abans de dormir-nos, deixem una llibreta de paper o una gravadora sobre la tauleta de nit i ho anotem o gravem abans d'acabar de desvetllar-nos, en despertar-nos, abans de posar el peu a terra, també ens serà molt més fàcil recordar els nostres somnis i després poder-los interpretar. La nostra ment és molt més llesta del que pensem, així que si abans de dormir-nos ens recordem que a nosaltres mateixos que ens volem despertar més d'hora i que vols recordar el somni, tingues per segur que en uns dies t'hauràs programat i els recordaràs cada dematí, despertant-te uns minuts abans per tu sol i tenint temps per poder-los anotar per després, més tard, anar-los interpretant en el teu diari personal de somnis. Segur que recordes, aprens i descobreixes moltes més coses de tu mateix i de com fer la teva vida una mica més màgicament feliç. Si orientes el llit al nord, si aïlles la cambra de sorolls externs, estàs a les fosques i dorms amb la menor quantitat de roba possible, el millor és despullat i et relaxes abans d'anar al llit a dormir. També ajudarà que dormis bé i puguis recordar els somnis al matí.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Sobre si somiem en color o en blanc i negre, encara no tenim massa respostes, cap de definitiva, però els colors tenen molta importància a l'hora d'interpretar el somni, com també tots els simbolismes que ens han arribat de generació en generació des dels nostres més antics avantpassats. I convé remarcar que les dones somiem diferent dels homes. Estudis demostren que nosaltres, les dones, somiem més en color i els homes més en blanc i negre. I és perquè les dones en el nostre interior portem una vida més intensa, més sentimental, una vida afectiva e imaginativa més activa i som més sensibles també als colors i o a la seva intensitat. Les dones també tenim més mals somnis o desagradables, més sovint que els homes, i som més propenses a somiar amb intensitat, en el moment en què la lluna és en fase nova o en el plenilunvi. També hi ha més somnis musicals en femelles que en mascles. Tenim amb nosaltres a Juan Miguel Marsella Crisóstomo, president de la SEAM, la Societat Espanyola d'Amics del Misteri i la Parapsicologia, que ja coneixeu de diferents programes radiofònics i televisius sobre diferents temes misteriosos i paranormals, i del seu propi programa Extrañología es la voz del misterio, i la revista digital trimestral Extrañología, en la que col·laboro personalment amb la meva secció del món oníric dels somnis, que acabarem amb tot el que m'ha estat explicant avui en pròxima ocasió. En aquesta ocasió, en Juan Miguel ens parlarà de casos amb aparicions fantasmals i, com que ja és a punt, millor que ens ho expliqui ell mateix. Muy buenas noches, Juan Miguel Marsella Crisóstomo, bienvenido a Las Seis Lunas.
Buenas noches, Susana, todo un placer. Ya hacía mucho tiempo que no estaba con vosotros y siempre el estar con vosotros para mí pues es algo espléndido.
Tenía muchísimas ganas de volver a escucharte, hacía muchos días ya que no hablábamos.
Hacía ya un tiempo, sí, es verdad. Pero bueno, tantas vacaciones y tantos asuntos y todo lo liados que estamos con nuestros trabajos, pues hay veces que no nos permiten hablar tanto como nos desearíamos o nos gustaría.
De verdad que sí, pero por fin te tenemos aquí y vamos a aprovecharlo en estos últimos minutos del programa. ¿Cuáles son esos casos de apariciones fantasmales que nos quieres contar hoy? Me tienes intrigada, Juan.
Bueno, pues tenemos bastantes. Por ejemplo, podemos hablar de un caso para irnos a la zona de Cataluña, donde todos los oyentes puedan conocer. Pues nos deberíamos de empezar por esas extrañas apariciones que ocurren en la Nacional 340, a 2 kilómetros al sur de la ciudad de San Carles de la Rápita. Y estamos hablando, pues, de esa catástrofe que ocurrió el 11 de julio del año 1978 en el camping de Los Alfaques.
Muy bien. Un día comentamos con alguien que ha pasado por ahí delante con su camión, con Antonio Izquierdo, no sé si sabrás tú de sus experiencias, pero aquí en el programa comentamos tiempo atrás y me gustaría que nos contaras tú, pero él también ha vivido su propia experiencia, que nos la contó aquí en el programa, como decía, que me repito, y él nos contaba pues que desde la carretera mismo con su camión pues ha visto sombras, luces, incluso gente vestida de verano, en época plena invernal de noche. ¿Qué nos puedes contar tú?
Pues a eso íbamos, es que ha habido distintos testigos después de esta desgracia, esta catástrofe que ocurrió, ¿no? Cuando este camión cisterna pues tuvo ese accidente, ¿no? Con líquido inflamable de propileno licuado, y bueno, pues fue una gran explosión. Vamos a imaginarnos todos una bomba en el cual pues fallecieron 217 personas, incluido el conductor, y otras 200 personas sufrieron quemaduras graves. Bueno, pues parece ser que a raíz de esta catástrofe, pues distintos testigos han tenido pues una serie de experiencias bastante extrañas. Por ejemplo, el ir por esta carretera, esta Nacional 340, aproximadamente en el kilómetro 159 en invierno, y encontrarse gente sentada en sillas, gente con ropa de verano. Estamos hablando con bañadores, niños jugando y demás. Podríamos comenzar con este caso de las apariciones cuando llegaron unos periodistas a cubrir la catástrofe que ocurrió en el camping de Los Alfaques unos años después, pues para ver un poco, pues la, pues para continuación y seguimiento de la noticia, para ver cómo había transcurrido, cómo estaba la zona y demás. Estos periodistas eran de ABC y también tuvieron una serie de experiencias bastante extrañas, ¿no? Como cuando empezaban a cruzar ese pequeño bosque de pinos que rodeaba este camping, pues encontrarse extrañas personas y extraños niños, sonidos y demás, y llegar a ver hasta cómo un grupo de niños con adultos espectrales cruzaban la carretera. Algo realmente impresionante, ¿no? Para quien viva esta experiencia.
Ya lo creo, ya lo creo. Además que tiene que chocarte eso, ¿no? O sea, estás en pleno invierno y ver a la gente de verano. Bueno, a la gente. A los espectros, fantasmas, como queramos llamarlos.
En realidad no sé cómo denominarlo, Susana, porque hay un problema. Yo no he tenido esa experiencia en este lugar, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido un par de experiencias donde he podido ver pues una forma antropomorfa lumínica a la cual no puedo dar una explicación. Uh-huh. Y otra vez en el famoso pueblo de Belchite, donde vi como cuando en el coche el cristal coge esa humedad, ese vapor y se empaña, pero sin cristal ni nada, ¿no? Yo no lo he visto, pero en este caso lo que están describiendo son casi cuerpos físicos.
Ajá. Como si fueran personas de verdad.
Como si fueran personas de verdad. Claro, el momento que más les extraña es encontrarse un grupo de gente veraniega en pleno invierno.
En pleno invierno, lo que tiene que chocar más.
Esto es algo que choca y que la verdad es que a cualquiera le pone los pelos de punta. Pero también nos podríamos ir a otras apariciones por carretera que también han ocurrido por la zona de Cataluña, por ejemplo, en las famosas curvas del Garraf.
A ver, ¿qué pasa en Garraf? Eso no lo sé, a ver.
Bueno, pues en los años 70, posiblemente en las curvas del Garraf siempre ha habido la leyenda o la realidad de que aparecía una de estas famosas damas de blanco.
Ajá, vale.
Pues
¿en alguna curva o no?
No te puedo decir, no, porque sabes. Es que en el tema de las curvas del Garraf no te puedo decir exactamente en qué kilómetro, en qué situación, porque es que tengo varios casos en distintas zonas.
Vale.
En las cuales pues se han visto pues esta especie de figuración en un lado de la carretera,
sí,
una forma espectral, pero también lo curioso es que en algunas ocasiones nos han descrito no solamente esta figura de esta dama de la curva, sino también la figura de un ser yendo de negro, el cual pues parece que viajaba o levitaba pues por esas zonas.
Vaya tela, es que me estás dejando alucinada.
Y bueno,
y ese ser, ¿qué datos nos podrías dar de él? ¿Tienes
no te
algo?
Podría dar nada más que es una persona, uh-huh, que parece que pertenece a otra fecha, pero en una fecha muy atrás. Estaríamos hablando pues de una persona con ropa como de los años 60,
¿sí?,
aproximadamente, con un traje negro, como una persona mayor. Pero es que lo más curioso, uh-huh, de esto que te estoy contando es que la persona que me lo dijo, en este momento tengo que guardar el anonimato,
vale,
en el momento,
vale,
que estaba mirando por el espejo retrovisor al ver que en esa zona, en la cual no hay ni viviendas, ni hay ningún tipo de urbanización, ni de camping, ni nada por el estilo, uh-huh, cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, esta aparición había desaparecido.
¡Ostras!
O sea,
sí, sí, que cuando te quieres fijar y decir, ostras, ¿qué era eso que he visto? Ya no lo ves.
Ya había desaparecido, claro. Él, siendo también un amante de estos casos,
uh-huh,
lo que hizo es en el primer momento que pudo dar la vuelta, pues giró, dio la vuelta e intentó buscarle por la zona donde había visto. Tengo entendido que en caso de que esta persona, si hubiese sido una persona, hubiese intentado desaparecer, pues posiblemente tendría que haberse tirado por un barranco de unos 150 metros.
O sea que no creemos que hiciera eso. Creemos más que pudiera
él
ser.
Él estuvo mirando porque, o sea, la verdad es que se quedó bastante impresionado y bueno, no vio a la persona, ni vio ningún camino, ni ningún sendero en el cual pues se pudiera meter pues en esta zona tan frondosa y tan oriunda como es la propia zona de las curvas del Garraf, que ya sabes que para no cruzarlas pues que tienes que pagar un peaje de 3,5 euros aproximadamente,
uh-huh,
y si no pues tendrías que subir pues estas famosas curvas pues para cruzar a la zona sur de Barcelona, ¿no?
Pues mira, quien se quiera ahorrar el peaje ya sabe lo que puede encontrarse.
Se podría encontrar. Pero bueno, ya nos vamos a ir de Cataluña, si te parece bien.
Ajá.
Y os voy a contar un caso realmente estremecedor que vivió una persona que aquí sí que puedo daros nombres y apellidos. Estuve hablando con él este verano. Una pena no haber tenido el tiempo necesario porque tengo hasta su entrevista en voz. Y estamos hablando de Alejandro López Andrada.
Sí.
Alejandro López Andrada tiene, aparte de nacer en el año 1957, es hijo predilecto de su localidad de Villanueva del Duque de Córdoba,
uh-huh,
es miembro de la Real Academia de las Letras de Córdoba, casado y padre de dos hijas. Bueno, pues parece ser que el 1 de noviembre del año 2002, a las 6:15 de la mañana, él iba a llevar a su hija Rocío y a una chica irlandesa que estaba de intercambio escolar en la población de Villanueva del Duque, e iban hacia el pueblo de Alcaracejos a recoger un autobús cuando se encontraron con una figura medieval, un monje medieval, como literalmente lo describió el propio Alejandro López Andrada, ensotanada,
¿sí?,
por la carretera levitando.
Ostras, ostras. Tengo a Begoña aquí a mi lado y está alucinando tanto como yo, de verdad, Juan.
Estamos hablando de que este caso dio la casualidad de que yo lo escuché en un primer momento pues en un programa nacional muy conocido como el Milenio 3,
vale.
Pero es que yo he ido toda mi vida a este pueblo durante 25 años. Es decir, tengo a mi familia, la familia de mi madre, a todo el mundo. Este señor está en Alcaracejos como presidente de la Mancomunidad del Valle de los Pedroches, y claro, a mí me impresionó mucho el que fuera una persona conocida por mí y que no supiera esta historia. ¿Qué hice? Pues ni corto ni perezoso, me fui directamente este verano a hablar con él personalmente. Fue estremecedor lo que me contó, pero a la vez tengo que decirte de que él lo vivió de una forma muy positiva, puesto que él en ningún momento tuvo ningún miedo.
Juan, me sabe mal porque estás corriendo y la historia vale la pena. ¿Hacemos una cosa? Martes que viene o el siguiente, el primero que puedas.
El martes que viene te la cuento.
Venga, pues trato hecho.
Te la cuento entera y aparte vamos a aprovechar para que te pueda pasar unos 5 minutillos de entrevista, aunque son la entrevista se la hice de 50 minutos, pero 5 minutillos de entrevista para que el propio Alejandro López Andrada os pueda describir esta...
Vale.
Aparición que vio.
Trato hecho, pues martes que viene hablamos contigo otra vez, pues.
De acuerdo, Susana, pues.
Es que
encantado.
Me sabía mal, porque nos lo estabas contando corriendo y me tienes intrigada. Quiero oírla bien explicada.
Tiene muchos datos, ¿eh? Vale, muchísimos datos.
Pues lo dejamos aquí. Recordamos tu web para que los oyentes puedan escuchar tu programa, ver vuestras investigaciones del grupo de SEAMP. www.seamp.net, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues el martes que viene volvemos a hablar. Muchísimas
pues
gracias.
Un fuerte abrazo, un besazo y el martes que viene os veo. Un saludo a todos los oyentes.
Igualmente.
Hasta
cuídate
luego.
Y hasta luego.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Pues, doncs, com sempre, anem acabant el viatge 112, però abans de marxar vull recordar-te que ens pots fer saber què en penses del programa, dels col·laboradors, de les accions, de les teràpies, si sabeu algun lloc on hi hagin aparicions fantasmals com les que ens explicava en Juan Miguel Marsella, si heu fet els deures que ens ha posat la Begoña, heu anat posant les preguntes en les columnes, podeu fer-nos escoltar els programes a la web 7llunes.com i sabreu quines preguntes heu de fer per trobar les vostres solucions, que la Begoña ens ha explicat molt detallat i molt ben explicat. Avui hem tingut en l'Edgar Colomer de Tècnic de So, hem estat parlant amb Manuel Saavedra, amb en Juan Miguel Marsella, que el tornem a tenir la setmana que ve, amb la Sandra Malo, que ens ha fet d'ajudanta de tècnica de so aquí comandant la nau per primer cop, i li agraïm que també sigui una tripulant d'aquesta nau, amb la Begoña, que ens ha posat deures, ja ho dèiem, i res més. Ens podeu trobar per al Facebook, ja ho sabeu, si em busqueu com Susana 7 Llunes, o al grup del programa Les 7 Llunes. També esperem, com us deia, els vostres missatges. Recordeu el correu electrònic del programa amb el 7 número, les7llunes@radiosilenci.cat, o ens podeu escriure una carta de les de tota la vida, amb un sobre o una postal, a la direcció postal de Ràdio Silenci. El carrer Bans, número 8-10, tercer pis de les Galeries, a la Garriga, el tercer pis ja ho he dit, el còdic postal 08530. Ho he fet tan bé, tan de pressa que ho faig malament. Res més, hem acabat el programa 20 de la quarta temporada, el viatge radiofònic número 112 de la nau Les 7 Llunes. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos, i el que us deia, que esperem les vostres opinions, si voleu saber el vostre ascendent, qualsevol cosa, ens escriviu les7llunes@radiosilenci.cat. Serem aquí la setmana que ve amb en Juan Miguel i altres convidats que portaran temes i històries molt impressionants i molt interessants que podem practicar a casa. Fins aviat i que vagi molt bé. Feliços 7 dies màgics.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.